Històries que són tan extraordinàries que la vida fa que la realitat superi la ficció. És el cas de la Nadia Ghulam. Des de demà i fins diumenge, una barreja de la seva realitat, dels seus records, del seu present i del seu futur es poden veure al Grec experimental amb una obra de teatre que es titula Nadia i que precisament narra la història de la seva vida. Nadia Ghulam, bon dia.
Bon dia.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
Dramaturga, actriu, escriptora, documentalista... I potser el més important és que ets una supervivent valenta que recuperes la tradició popular del teu país, de l'Afganistan, i de que ens mostres com s'hi viu. En aquesta obra de teatre que s'estrena avui es fa una mica el compendi de tot plegat. Nerviosa davant de l'estrena?
Una mica nerviosa i tenir por és sempre això. Com, per mi és molt important que pugui explicar-lo, de transmetre al públic que vinguin a escoltar-me d'una manera les històries, les escollir algunes paraules justes perquè arribi a gent i que ho entenguin, la situació del meu país, la que he viscut jo, perquè moltes vegades quan parlen d'història però pensen que és una història que ja ha passat. Però per mi no ha passat, perquè dins aquelles ferides que jo vaig tenir de 8 anys encara segueixo vivint. Les ferides físiques, el gent em veuen, però això que cada dia que estic vivint que arreu del món, per exemple, cada dia a Palestina, a Gaza, estan morint els nens, jo estic vivint aquest dolor aquí entre vosaltres. Per això, del fet que jo pugui expressar-me amb la vostra llengua, que estic al vostre costat, perquè, de fet, que em coneixeu, pot ser que això us fa una mica més entendre el gent del que vinguin a veure'm en l'obra del teatre o el que gent que m'estan escoltant, perquè sàpiguen que això no és un passat, és present i que no hem d'estar així callats, sinó hem de seguir les nostres accions solidàries perquè arribéssim en el món, perquè algú ens escolti al final.
Que la barbàrie del que passa a Gaza, que és actualitat als diaris, és la mateixa de la que ara parlarem de la teva vida.
Els mateixos dolors, mateixos patiments, cada dia jo estic vivint. Llavors, de fet, que ells no poden parlar perquè estan lluny de nosaltres. Ara mateix veiem moltes imatges d'ells, però no sentim que després d'això què passarà, perquè això és el fet, el trauma que ara vivim ells. Però jo estic... no ha passat per mi. M'ha passat en 8 anys, ara tinc 29 anys i segueixo tenint el mateix dolor. Llavors pensen, vale, ja s'ha ferit i s'ha acabat.
Tu penses que s'ha recuperat o que s'haurà fet
sí,
gran o que la vida haurà canviat?
No. Llavors hem de ser conscients de tot les desgràcies que està passant. És que en el món estem avançant moltes coses, que estem anant cap a molts avanços. I per què no podem parar les nostres fàbriques d'armes i en canvi podem fabricar altres coses? I llavors, i això és perquè la meva història no és fàcil de poder anar cada vegada transmetent en diferents formats, però el que ho faig és, no és perquè la gent diguin, oh, pobra víctima, li ha passat això. No, en contrari, que perquè sàpiguen que això no ha passat, està present i està seguint passant.
I que no torni a passar més.
Que no passi.
Als 8 anys vivies a Kabul?
Jo vivia a ciutat de Kabul, sí.
Amb la teva família?
Amb la meva família, amb el meu pare, la mare i dues germanes, el meu germà, que va morir a causa d'aquesta guerra.
Ets la petita?
No. Jo sóc el següent. El meu germà era el més gran, ell va morir, llavors jo sóc el segon.
Després tens dues germanes més.
Després tinc dues germanes més, sí.
Cau una bomba a casa teva. Sabeu qui la va llançar?
Qui va llançar? Perquè en una guerra no pots dir qui és bo, qui és dolent, perquè qui fa guerra no podem dir aquest és el bon. És que jo no estic a favor de cap guerra. Llavors, El que va llançar la bomba, no sé qui va llançar, perquè estàvem en plena de guerra i llavors hi havia militars russos, era guerra civil, hi havia moltes coses enmig, els americans, però el que sé que la bomba no estava construïda en el meu país, que estava construït en un món com ara estem vivint, o Estats Units, o tal. Llavors és que per viure bé, destruir casa d'algú altre no val la pena, no? És que Per això, jo no és que denunci, el que sempre intento explicar a gent que m'escolten, que jo he sortit endavant gràcies a gent bons. Per tant, el gent bon d'aquest món és moltíssim. I que hi ha quatre dolents, que si són rics no m'importa, però nosaltres no hem de deixar treballar per millorar el nostre món sense guerra.
Ara explicarem el final de la història al final, però jo estic al·lucinat del nivell de català que tens perquè has nascut a Afganistan i fa relativament poc que vius a Catalunya.
Moltes gràcies. Per mi la llengua és molt important perquè t'apropes a una altra cultura, amb la gent, perquè si tu vols explicar una cosa t'has de tenir un coneixement d'idioma per poder expressar els teus sentiments. Jo durant 10 anys en el meu país no podia pràcticament parlar perquè vestia d'home, tenia por que em sortís de veu d'una dona. Per tant, les meves converses normalment eren molt, molt breu, amb sí i no, molt resumit.
Ara ens ho expliques, perquè ens hem quedat a l'hospital el dia que a casa teva cau una bomba.
Sí.
No importa qui l'hagi tirat, tens raó. Cau una bomba. I a tu t'ingressen a l'hospital perquè estàs ferida greu. Quants dies hi passes a l'hospital o quants mesos?
Uf, els dies d'hospital, si calculem amb els vostres mesos, amb vostres anys, doncs dic 2 anys. Però els nits de malalts són molt llargs. Els nits de malalts que viuen sense medicina, sense calmant, és més llarg que els nits normal. Per tant, per mi he viscut un món molt diferent, però he tornat i he estat 2 anys a l'hospital.
Quan surts de l'hospital, el teu país ha canviat a pitjor. Abans hi havia una guerra i després és un règim governat pels talibans.
Sí, en aquest règim, llavors, la guerra s'ha acabat, vingut pau, però han agafat la llibertat. I saps que un país necessita pau i llibertat. Sense pau i llibertat, si d'aquestes dues coses, un no hi és, llavors el país pateix la pobla. I això el que ha passat en el meu país, que no teníem llibertat, per tant, vull dir, llibertat que les dones no podien treballar, no podien estudiar, llavors jo he hagut de vestir-me del noi per poder treballar i vaig pensar, això serà un dia, i això va ser 10 anys.
Perquè tu et converteixes en la gran. Amb la mort del teu germà gran, tu passes a ser la de les 3 filles que li queden als teus pares en vida, la que ha de sortir de casa i buscar-se la vida, m'imagino, perquè no tenies més opcions, que no hauríeu pogut quedar-vos a casa en aquella situació de postguerra. I et veus obligada a vestir-te de noi perquè els talibans no concebeixen que les dones pugueu treballar.
És que jo sempre penso que quan ens ha agafat la llibertat és que abans estàvem en guerra civil, que això en el món occident no tenen ni idea que el que hem passat durant la guerra civil. Llavors, que quan ens diuen vingut el talibans, ens ha agafat la llibertat, jo he buscat la meva llibertat. Dins del meu seu món tancat, jo he buscat la meva llibertat. Que vaig veure els seus normes, he après els seus normes. Els seus normes deien les dones no poden estudiar, però una dona vestida d'home, si pot cuidar-se, que ningú es descobreix el seu secret, podria. Doncs jo vaig buscar el meu món, vaig construir un món darrere d'una mentida, d'un vestit d'home, però allà jo he aconseguit la meva llibertat. He viscut en llibertat molt més que qualsevol dona afganesa. I jo sóc d'una de les dones afganeses que us puc dir i us puc assegurar que vivint com un home en Afganistan no és gens fàcil. Moltes vegades denunciem la situació de dones, però no, és que jo he viscut com un home durant 10 anys. Llavors, puc dir que no, en una guerra no és que perdonin les homes i només vagin contra dones, o perdonin els infants, o perdonin els animals o els boscos. Tots pateixen. Pues això és el que ha passat.
Quanta por hauries passar perquè no et descobrissin, no?
Por, constantment, cada segon tenia
perquè
por.
Perquè què hagués passat, Nàdia, si t'haguessin enxampat i haguessin vist que els enganyaves? T'haurien pogut denunciar?
Pot ser que m'haguessin passat moltes coses, mateixin o el que sigui, però simplement el càstig que em podria anar, el càstig seus fàcil, si em posaven en un presó, per mi no tenir llibertat, per mi no és vida. És que jo sóc una persona que per mi la llibertat és el més important del món. Sense llibertat jo no ho veig, la vida. Sense que em deixessin expressar les meves idees, les meves opinions, llavors, què és aquella vida?
O sigui, tu sabies que si t'enxampaven podies acabar morint-te, però
sí.
Preferies això?
Sí.
Preferies a renunciar a la teva llibertat?
Jo no tinc por de mort. Jo tinc por de que em agafin la llibertat. Jo no tinc por de morir, perquè jo vaig morir, de fet. Va caure una bomba i vaig estar 6 mesos en coma, però vaig despertar. I que vaig despertar perquè és alguna cosa darrere. No és una... Per mi, tot és miracles. ¿Vale? I si ara... Per precisament aquest obra del teatre que estic fent ara mateix a Catalunya coincideix amb el que està passant en el Palestina i tot això, que jo puc expressar-me gràcies a aquesta obra, jo puc venir davant de vosaltres, que gent m'escoltin, que jo pugui explicar que el mateix dolor sento com el gent del Gaza, que parin ja una vegada, no és fàcil. Si 100 persones van morir i estem dient amb una boca molt tranquil·la, no. Per tant, tot és un miracle. Per mi, tot és passat alguna cosa perquè jo pugui avui estar davant de vosaltres i pugui expressar els meus sentiments, els meus dolors.
Quan et feies passar per un noi en una situació tan difícil, de què treballaves? Quines feines feies?
És que millor que em preguntis de quines treballs no he fet, perquè he fet de moltes feines. He fet treballant en el pous, en el camp del pagès, construcció, taller de bicicleta... Així, les feines que he trobat no he parat de fer.
I si haguessis hagut de ser una dona, no hauries pogut sortir de casa, no hauries pogut estudiar, no hauries pogut ni tan sols treballar, només per la condició de ser una dona?
Només per condició de ser una dona, jo no hagués fet res del que he fet. A vegades, quan gent em diuen... Oh, quines coses t'ha passat i tal. I dic, és gràcies a les coses que m'ha passat, ara sóc tal com sóc, perquè, clar, pot ser que en aquell... si no m'hagués cremat una bomba i tot això, pues, no sé com una dona en el meu país, si hagués tingut les mateixes idees de poder tirar endavant la meva vida, si tal. Però jo, desgustat de cada cosa negativa que passa a la meva vida, veig el part positiva i em recolzo amb el port positiva per poder tirar endavant la meva vida. Llavors, és el meu estratègia, el meu truc.
Però ets molt valenta, eh?
Moltes
Perquè
gràcies.
Això que expliques tu ens ho podríem intentar aplicar tots i crec que és un cas excepcional el teu de persona determinada a tirar endavant, passi el que passi, de tirar endavant i de sobreviure, passi el que passi. Ara vius a Catalunya.
Sí.
Quant de temps fa que hi vius?
Ara fa 7 anys i alguns mesos.
Sí. Com arribes a... Molta gent s'estarà preguntant. A veure, estem parlant d'una noieta, o d'una dona gairebé, perquè amb els anys que vas haver de fer de noi ja et vas fer una dona, però
sí.
no ho eres als ulls dels altres. Com arribes a Catalunya?
Jo, com que havia, tenia moltes cremades al cos i tot això, i a més estava vivint cada dia en el risc, perquè el meu mentida algun dia tenia que explicar, perquè, clar, els nens que creixien a mi com un nens, a mi, els meus amics, els sortien barbes i bigotis. A mi em deien, tio, què et passa? Per què tu no et surts? Llavors, cada vegada fent excuses, canviant el barri, canviant el casa, i algun dia, doncs... he estat moments que he estat en molt risc. Llavors, en aquell moment jo havia après anglès i estava treballant en uns ONGs i gràcies a una ONG que treballa aquí a Catalunya i a Afganistan, l'ASDA, llavors a mi me'n va poder portar aquí a Catalunya per tractament mèdic, m'han portat a l'hospital, aquí vaig tenir 4 operacions, cirurgia plàstica a l'Hospital Clínic i segueixo tenint encara. Tinc algunes operacions i fa 15 dies que vaig tenir una altra operació.
Estàs bé? Et trobes bé? Dintre del que cap, esclar, de la recuperació d'aquestes operacions, puc entendre que segurament psicològicament és molt dur el que has hagut de passar, però com estàs?
Estic bé, gràcies a Déu, però el que passa que quan, per exemple, me'n vaig un cap que em curi, no? Llavors, ells em curen amb molta carinyo i me recordo que molts nens que no tenen cap cura, que el que, en el meu cas, quan era petita, llavors això m'afecta molt, perquè penso, ara jo tinc medicina, jo tinc un pare aquí que és metge, i que quan dic papa em fa mal, de seguida em dona un calmant. Hi ha molts nens al món que no tenen calmant, com vaig ser jo quan era petita en el meu país. Per tant, estic bé, però pateixo per la resta dels nens que estan patint.
Els nens que patíeu i els que pateixen avui en dia al teu país, com s'ho fan quan tenen dolor? Els hospitals deuen estar molt mal abastits.
és una cosa tan dura, tan difícil, que amb les meves paraules no et puc expressar tot el que ha passat, perquè el moment que tu i jo tenim ara és molt limitat, però és tan dolorós tots els segons. Bueno, el que passa que jo allà, en el meu país, vaig tenir la meva mare al meu costat. Ella m'explicava contes. Jo, els seus contes em feien oblidar els dolors. Però és molt difícil no tenir res, no tenir ningú, no tenir calmants. I esperança, si pots estar en aquell hospital dos dies més o et caurà una bomba dins de l'hospital, és molt dur.
De fet, dels contes de la teva mare, i després ho explicarem, vas acabar fent un llibre propi teu on expliques aquests contes i que sí, poden servir de bàlsam també de qualsevol persona que tingui curiositat per veure què t'explicava ta mare, però també per curar ferides.
Sí.
I per curar...
Per mi aquell llibre es diu Contes que em van curar, que vaig escriure amb el meu tiet català, Joan Soler Amigó. Aquelles contes, jo he viscut dins d'aquelles contes, no tan sol m'han curat, sinó m'han donat moltes imaginacions, m'han donat moltes valors, he après moltíssimes coses. Els contes no són per nens, és per totes les edats. Llavors, jo he après moltes coses, aquestes contes.
Mm. Parles de la teva família catalana i que els, per tu són els teus segons pares.
Sí.
Com es diu la família?
Família de Josep Soler Amigó, i la meva mare es diu Maria Caner. Són els meus àngels. Mira, la gent pot ser que teniu la idea si existeixen àngels o no i tal, però jo realment els hi veig, perquè és que les coses que ho fan, la manera que em tracten, és com ho feia la meva mare en l'Afganistan. I aquestes dues persones, dues mares, no han vist encara, no han saludat, no parlen el mateix idioma. Però a vegades penso, però com va ser que la meva mare catalana sap com sóc jo, o com era jo, o com de sensible sóc jo, perquè pugui tractar-me d'aquesta manera. Però ells, per tant, existeixen.
Què va passar perquè vinguessis a Catalunya, tinguessis aquestes operacions i poguessis decidir-te a quedar?
Jo, aquí, la primer de tot, la meva família catalana, la manera que m'han tractat, la manera que m'han recollit a casa, perquè si fos un altre lloc pot ser que no podria, perquè jo sóc cap de família, aquí sóc una filla, perquè a l'escola, a la universitat, em va una cosa malament, vaig a preguntar als meus pares, vinc a casa, em diuen com ha anat l'examen, però ja sóc una pare. Allà la meva família em demana quan mengem, què mengem, no tenim roba, em falta medicina i això. Per tant, vivint a dos famílies, tinc super diferent, però gràcies a ells jo he pogut estar aquí. Ells m'han donat l'oportunitat que jo sigui avui capaç de poder venir per explicar-te coses sobre la meva vida. La Nàdia que va arribar a Catalunya tenia molta por, sobretot dels ràdios, dels periodistes, de les càmeres, perquè jo veia que només em fa una foto, però després desapareixen de la meva vida. No era capaç de dir dues paraules sobre la meva vida. En canvi, ara faig una obra de teatre, ara surto en mitjà de comunicació, ara parlo davant de gent. És gràcies d'aquesta família que s'han convertit com dos parets al meu voltant perquè no caigui, perquè sempre estan al meu costat. Llavors, és per això que jo ara sóc capaç de poder explicar-te coses.
I les expliques molt bé, per cert.
Moltes gràcies.
Sí, que els felicitis de part nostra.
Moltes gràcies.
Quan decideixes que definitivament deixaràs el teu país per quedar-te en aquest i convertir-te en la Nàdia que ets avui? Perquè és una decisió dura deixar la família, en part,
Jo no vull deixar la meva família. De fet, no he deixat. Cada mes els hi haig d'enviar diners perquè els puguin tirar endavant, perquè sóc l'única font d'ingrés que ells tenen. A més, jo no vull deixar el meu país, en cap manera. Estic a Catalunya, estimo la meva família catalana, però la meva idea és formar-me, aprendre d'aquí, perquè tinc l'oportunitat. Poder anar al meu país, que no tenen l'oportunitat, i transmetre a altres joves del meu país, perquè volem construir el nostre país. Facin el que facin els rics, però nosaltres, amb els nostres coneixements, podem construir. I no sóc jo amb aquesta idea. Hi ha molts joves afganesos que tenen el mateix idea com jo. Per tant, tots, entre tots, estem formant-nos per poder tornar al nostre país. Si estan al meu país, pues transmetre a ells perquè entre tots poguéssim reconstruir la nostra terra.
Pots tornar a l'Afganistan amb normalitat o tens por de que després de saber-se el teu secret hi hagi gent que et pugui fer mal?
Jo me'n vaig, intento anar un cop a l'any. Això que si tinc por o no, evidentment que tinc, perquè per mi el règim de talibà no s'ha canviat. El règim de talibà, doncs, abans eren uns que posaven un turbant, ara es feitat una corbata, però la mateixa persona. Per tant, el por sí que tinc, però penso que por no m'ha de ser un obstacle que jo no pugui visitar la meva família, no pugui tenir un futur pensant per al meu país, per la gent jove del meu país, ho aniré fent. Si em passa alguna cosa, pues almenys moriré amb dignitat i ja està.
Com està la teva família d'Afganistan?
La meva família d'Afganistan, malgrat tota la situació d'Afganistan, ara estan molt, molt bé. Perquè, malgrat la tantes violències, tantes desgràcies que cada dia està passant, la meva família està molt bé perquè jo des d'aquí puc ajudar la meva família.
Estàs molt implicada divulgant la cultura afganesa, la situació de les dones al teu país. Has fet un documental, has publicat diversos llibres. Ara faràs el grec experimental. El documental es diu Tornar a ser Nàdia. Tens dos llibres publicats, El secret del meu turbant, que va ser Premi Prudenci Bertran el 2010, amb l'Agnès Rotger, que expliques l'experiència de viure com un noi, i també Contes que em van curar, amb la col·laboració del Joan Soler, les històries populars que t'explicava ta mare els 2 anys que vas estar a l'hospital. Què pensen ells quan els hi expliques que en un teatre de Barcelona, important, perquè el grec és molt important, s'explicarà la teva història? Què et diu la família d'Afganistan quan els expliques això?
És que el meu pare, que era una persona de cultura, d'haver estudiat i tenia molt de coneixement, ara mateix té malaltia mental, psicològica, i és que no em coneix, no em coneix què estic fent.
No et reconeix.
No em reconeix. La meva mare també està molt afectada psicològicament, però a vegades li explico, mare, estic fent un llibre, els teus contes, o estic fent una obra de teatre, i ella em diu, ella, la meva mare, ah, vale, fill meu, doncs que sempre sóc molt orgullosa de tu i que segueixis endavant, que jo crec, i la meva mare afganesa és una persona molt, molt forta i molt sàvia. Ella m'ha transmet moltes coses a la meva vida que m'ha ajudat molt.
I les teves germanes, com estan?
Les meves germanes estan bé, on segueix estudiant, malgrat que pot, perquè, clar, ella...
Pot estudiar sense haver-se de disfressar de noia.
Sí, ara a l'Afganistan les dones poden estudiar, malgrat que hi ha problemes d'inseguretat, però que ja segueixen ara les noies i nois poden estudiar. L'any passat vam graduar el primer facultat de medicina al meu país. Hi ha coses que estan millorant, però tot és gràcies del gent civil que estan treballant, perquè no tenim recolzament del govern, però el gent civil, entre ells, recolzen perquè puguin tirar endavant el seu terra, el seu país.
L'obra de teatre Nàdia, del 24 al 27 de juliol a la Sala Teatre del CCCB dins de la programació del grec experimental, i els llibres que us hem mencionat abans, però sobretot aquesta història valenta i orgullosa d'una dona que mai va conformar-se a ser això, només una dona, i que avui ha tingut una mica de temps per venir a explicar-nos la seva història, que la teva història, si m'ho permets, és la de totes les víctimes que veiem de les guerres i dels conflictes tan d'actualitat aquests dies. Una abraçada molt forta,
moltes
Nàdia.
Gràcies.
Molta sort amb l'obra de teatre.
Moltíssim,
i amb totes les coses que facis, i gràcies per haver vingut al Món a RAC a explicar-nos.
Moltes gràcies.
El Món a RAC 1, amb David Jové.